Són les 8, com esteu? Bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 7 de febrer del 2023. Benvinguts a un nou supermatí, l'informatiu conjunt que fem Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió a Ràdio Bisbal. Avui dia de pluja, vent, fred i mala mar amb màximes de poc més de 10 graus, com a molt. Dia rúfol, per tant, i ja tenim al damunt un front que al llarg del dia, sobretot al llarg del matí, anirà descarregant a casa nostra. Ara mateix tenim 8 graus a la Bisbal, 10 a Palamós i 10 a Palafrugell, i si consultem el radar veiem que ja plou a bona part de la comarca. Per tant, doncs caldrà estar pendents avui del cel, perquè serà un dia de pluges, i també caldrà estar pendents de l'onatge, perquè hi ha activat el punt de perill vermell a casa nostra precisament per l'onatge, pel fort onatge que podem tenir. Per tant, molta precaució. Ara mateix, pel que fa a les temperatures que tenim ara mateix, hi ha 8 graus a la Bisbal, 10 a Palamós i 10 a Palafrugell. Avui al supermatí parlarem precisament de la situació de la pesca amb aquest mal temps, perquè els pescadors pateixen per no poder sortir a feinejar durant dies. De seguida els escoltarem. També explicarem que Palafrugell rep 1 milió d'euros per potenciar la seva zona turística i comercial. Explicarem l'estat actual de Radio Liberty a l'espera del futur de l'espai, que encara no coneixem quin serà. Explicarem que hi ha hagut un incendi al Puig Cargol, a Palamós, i també un parell de successos policials a Palafrugell. I parlarem del grup Medusa Vox, que fa el seu concert de comiat a la Bisbal després de 4 àlbums. Ara es prenen un temps de descans. Les 8 i pràcticament 2 minuts. Avui al supermatí parlarem amb el vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà, conseller de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé, per parlar de la xarxa de polígons de la comarca. I com és dimarts, parlarem de llibres i connectarem amb Torroella de Montgrí, amb la llibreria El Cucut i la Maria Teresa Calabús, per parlar de llibres. Ara saludem els periodistes que ens acompanyaran en aquest repàs informatiu. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Els pescadors del Baix Empordà es veuen afectats pel mal temps.
El Baix Empordà s'ha llevat amb el pla Procicat activat per fort onatge. Es preveu que aquesta situació d'inestabilitat meteorològica s'allargui uns dies. Inevitablement hi ha oficis que pateixen més contratemps per l'arribada del mal temps, típic d'aquest període hivernal. Un dels sectors afectats i que no pot sortir a feinejar són els pescadors.
Palafrugell rep 1 milió d'euros per potenciar la zona turística i comercial. N'ha parlat a Ràdio Palafrugell l'alcalde del municipi, Joan Vigues.
Les iniciatives inclouen la renovació de la il·luminació dels carrers per fer-la més sostenible, la instal·lació de plaques solars, obres a la coberta del mercat de la carn, millores vials, la creació de panells informatius digitals, la millora de la gestió dels residus i publicitat.
Els bombers extingeixen un incendi forestal a la zona de Puig Cargol, a Palamós.
Durant la matinada del dilluns, els bombers també van haver d'extingir una revifalla d'una crema de restes vegetals mal apagades a l'urbanització Les Cabanyes, a Calonge.
Investiguen i expulsen un home per tenir pornografia infantil i per robatoris a Palafrugell.
Els agents van actuar en col·laboració amb la Policia Nacional per trobar l'home que havia intentat robar portàtils al centre cívic a Palafrugell. Després de comprovar la seva situació irregular, les autoritats van iniciar un procediment d'expulsió cap a Hondures, al seu país d'origen.
I roben una vintena de tapes descomeses a les voreres de l'Estartit. Atenció a això, eh?
Segons un comunicat de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, el dissabte 4 de febrer, una furgoneta de color gris hauria sostret el material de la via pública de la població, provocant que les escomeses de les voreres quedessin destapades, amb el risc que els vianants hi poguessin caure.
Carai, ja en veurem de coses, eh? Les 8 i 4 minuts. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter crea un inventari del seu patrimoni cultural.
Els elements inventariats i la seva localització es poden consultar a través de l'eina Instamaps. S'hi poden trobar 522 elements patrimonials, tant terrestres com submergits.
L'Ajuntament de Begur ha inaugurat el Centre d'Interpretació dels Indians de Catalunya, Begur.
El nou espai museogràfic ha costat 190.000 euros i serà gratuït. L'exposició és un viatge a l'univers indià, transformant el centre de les Escoles Velles, on s'ha ubicat, en un símbol de la memòria d'aquest període històric.
L'interior de l'edifici, o del que queda, de Radio Liberty està ple de grafits i Radio Capital n'ha volgut deixar constància. Eugènia.
Si aneu al radiocapital.cat hi trobareu un reportatge fotogràfic dels dibuixos i grafits que hi ha de totes formes i colors a les parets de l'antic edifici de Radio Liberty. Davant de la possible intervenció o degradació que el pas del temps farà recaure sobre els edificis, hem volgut deixar constància d'aquest art urbà o vandalisme, depèn de com ho vulgueu veure.
Raimon Trujillo serà el candidat de Junts a Palamós.
L'actual portaveu de Junts per Palamós i Sant Joan a l'Ajuntament va presentar la seva candidatura el dissabte passat a les Galeries Carme.
I expliquem que més de 300 persones participen a la Run for Cancer a Palafrugell. I en total a totes les comarques de Girona, pràcticament 4.000 persones en aquesta novena edició, Ferran.
Tot i que la cursa no té caràcter competitiu, la iniciativa va plegar corredors habituals que van optar majoritàriament per la modalitat de 10 quilòmetres i també un públic més familiar que va preferir fer el recorregut de 5, corrent o caminant. La sortida es va fer puntualment a les 9 del matí del diumenge.
I encara en l'àmbit cultural, el grup Medusa Vox fa el concert de comiat a la Bisbal d'Empordà després de 4 àlbums.
Amb més de 200 concerts a les seves espatlles, el grup bisbalenc ha decidit fer una parada indefinida en la seva trajectòria i acomiadar-se del seu públic amb un concert. Serà aquest divendres 10 de febrer al bar L'Alternativa de la Bisbal.
Les 8 i 6 minuts. Volem conèixer la previsió del temps amb en Marc Vilà. Bon dia, com estàs, Marc?
Bon dia.
Sembla que avui també ens espera un dia gris i fred com ahir i amb pluja, és així?
La jornada d'avui dimarts portarà moviment meteorològic hivernal i poc confortable. Serà un dia de pluja, vent, fred i mala mar. A la nostra comarca avui refermarem el descens tèrmic que l'entrada freda ens va portar ahir dilluns amb puntualitat. El vent de gregal que va començar a bufar la nit de diumenge a dilluns i es va mantenir ahir girarà component est, i això portarà una jornada de pluges que localment podran ser intenses a la nostra comarca. El dia serà rúfol, sense oportunitat de veure el sol, i l'ambient serà de ple hivern i la temperatura màxima no arribarà als 10 graus. La temperatura mínima no baixarà dels 0 graus, podent quedar a l'entorn dels 3 a la comarca. També cal advertir de la situació marítima i cal demanar precaució en acostar-se a les zones costaneres de la comarca perquè es complicarà a mesura que les hores d'avui vagin passant. El temporal de llevant amb vent i mala mar serà important a la nostra costa i el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per situació de perill amb onades que podran passar dels 4 metres ocasionant mar brava i també amb notable mar de fons de component est. I pels propers dies no podrem abandonar la situació d'inestabilitat amb pluja, potser menys quantiosa que avui, però les temperatures els costarà que puguin pujar i ser més suaus.
Doncs ja va plovent, sobretot el que és el sud de la comarca, també la Bisbal, però vaja, fronts, aniran passant fronts que, com ens explicava en Marc Vilà, ens acompanyaran durant tot el dia. Més enllà d'això, més enllà del Baix Empordà, estan passant coses. Per exemple, que els equips de rescat continuen treballant a les zones afectades pels dos grans terratrèmols que aquest dilluns va sacsejar Turquia, el Kurdistan turc i el nord de Síria. Gairebé pedra per pedra, els treballadors d'emergències busquen supervivents. Era plena nit, ja ho sabeu, quan un terratrèmol de magnitud 7,8 va afectar almenys 100 quilòmetres de la placa tectònica d'Anatòlia i també de l'Aràbiga, amb l'epicentre a una província de Turquia, però que s'ha arribat a sentir al Líban o a Xipre. De moment hi ha una confirmació de 4.000 persones mortes, 4.000 persones mortes, tot i que des de l'Organització Mundial de la Salut ja avisen que aquest cap de setmana la xifra podria pujar i molt, perquè el cap de setmana és quan arriben més voluntaris per poder continuar buscant supervivents durant la runa, i això és el que passa amb cada episodi de terratrèmols com el que hem viscut o s'ha viscut a Turquia. El Palau de la Generalitat acull avui mateix la capella ardent de l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs, que va morir diumenge als 95 anys. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la família de l'escriptor van acordar proposta del president, atès que Espinàs va rebre la medalla d'honor de la Generalitat. El fèretre s'ubicarà al Saló del Palau de Sant Jordi del Palau de la Generalitat i abans de l'obertura a la ciutadania a les 9, Pere Aragonès traslladarà el condol en nom del govern a la família i farà un parlament institucional. Les persones, els ciutadans que ho desitgin, podran acomiadar-se d'Espinàs i signar el llibre de condols de 11:15 del matí fins a les 7 de la tarda per l'accés principal de la plaça Sant Jaume. El Partit Socialista tira pel dret i registra sense Podem la seva reforma del només sí és sí. Ahir van presentar en solitari la seva proposta de reforma que va entrar en vigor el 7 d'octubre. L'encarregat de fer-ho ha estat Patxi López, portaveu del grup parlamentari. Des dels socialistes asseguren que la llei és una bona llei, però que cal millorar-la, i perquè lamentablement, diuen, ha tingut alguns efectes indesitjats. L'Audiència de Navarra rebutja rebaixar la pena a un dels violadors de la Manada. L'advocat del condemnat havia demanat que se li rebaixés la pena de 15 anys de presó a 13 anys i 9 mesos amb la nova llei del només sí és sí, però l'Audiència Provincial de Navarra considera que els delictes es veuen recolzats per la nova llei del sí és sí. Mentrestant, encara relacionat amb això, la Fiscalia demana que Dani Alves continuï a la presó perquè encara hi veu risc de fugida. El Ministeri Públic creu que els motius que van portar la jutgessa a enviar-lo a la presó encara continuen vigent. I ordenen indemnitzar una cambrera que es negava a dur poca roba en un local de Barcelona. Els amos l'hauran d'indemnitzar perquè la feien anar en sostenidors, culot i mitges, i la van fer fora quan es va començar a posar vestits i texans. Que us deia abans, eh? Ja en veurem de coses, i realment és la realitat que en molts entorns, doncs, ens trobem. Les 8 i 11 minuts. El comentari del dia. Avui al Supermatí ens l'envia l'escriptora Sabel Gámez.
Per què és diferent? Quan alguna cosa està feta amb amor, amb treball dur, esforç i sobretot amb molta il·lusió, això es nota, es palpa, es sent, es degusta i transmet tot allò en cada moment del fruit d'aquest esforç. Perquè tot el que paga la pena requereix d'una lluita per aconseguir el que tots ens proposem. I aquí, a l'Empordà, ho sabem molt bé. Rodejats de mil i un paradisos naturals, hem de construir el nostre propi. I això no és fàcil. Sobretot quan vols que el teu somni es faci realitat en un sector com és la restauració. Però ja estan les valentes i els valents que, malgrat els núvols i les tempestes, fan que surti un sol al teu cor cada vegada que els visites. I per ells va el meu suport. Per tots, però sobretot, si m'ho permeteu, per una parella, la Maria Àngeles i el Miquel. Un matrimoni que va deixar les seves professions per construir una vida, un negoci i un somni junts. Un negoci abans compartit i que ara fa un temps porten sols. L'antiga vermuteria de Sant Feliu de Guíxols ara és diferent. I ho és per cadascú i cadascuna que podem compartir el seu somni, els seus moments, els seus plats. Ja ho saps, si vols compartir un somni o provar alguna cosa especial, només has d'anar diferent.
Doncs moltes gràcies, Sabel Gámez. Les 8 i 12 minuts. Obrim aquest informatiu parlant dels pescadors del Baix Empordà que es veuen afectats pel mal temps. El Baix Empordà s'ha llevat amb el pla del Procicat activat per fort onatge. Es preveu que aquesta situació d'inestabilitat meteorològica s'allargui uns dies. Inevitablement hi ha oficis que pateixen més contratemps per l'arribada del mal temps típic d'aquest període hivernal. Un dels sectors afectats i que no pot sortir a feinejar són precisament els pescadors. Maria.
El dia de pescadors de Palamós, Miquel Mir, reconeix que durant els mesos de gener i febrer és normal que hi hagi mala mar i ventades. Tot i això, explica que la flota d'encerclament, que és la que actualment no es troba en període de veda, ha pogut sortir a feinejar pocs dies. Cal recordar que la flota d'arrossegament sí que està aturada per la veda biològica fins al mes de març. Tot i el mal temps que ha fet durant els últims dies, Miquel Mir reconeix que el final de la veda va ser molt bo.
Quan van arrencar de la veda van començar molt bé, van unes molt bones captures, i la veritat és que va anar a un bon preu i van començar molt bé. Després van vindre aquell temps de la tramuntana i tanta fred, i quan s'han reincorporat, doncs el peix no el troben.
En l'ofici de pescador, tal com declara Miquel Mir, ja es preveu que hi hagi dies en què les barques no puguin sortir a pescar. Per això, des de les administracions no se'ls proporcionen ajudes per tal de suplir els dies que la flota no pugui sortir a la mar. A més, a les confraries ja saben que durant els mesos de gener i febrer el temps no sol acompanyar les barques.
Un quart de nou, Palafrugell rebrà una ajuda d'un milió d'euros de l'Estat per implementar una estratègia de posicionament de la seva zona comercial i turística. Forma part de la segona convocatòria d'ajudes incloses al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència al sector comercial per modernitzar mercats i zones turístiques. N'ha parlat en Ràdio Palafrugell l'alcalde del municipi.
L'alcalde de Palafrugell, Joan Vigues, destaca que els diners no arriben del cel. Explica que hi ha un equip de l'Ajuntament que treballa per aconseguir-los. En aquest cas, es permetran dinamitzar el centre comercial i defensar-lo de les grans superfícies.
Cal que sigui invertit en el comerç, els béns, sinó que tot el que va lligat amb els centres de les viles, amb la protecció dels espais possibles d'activitats econòmiques. Això vol dir, doncs, mobilitats incluïdes, vol dir estalvis energètics, vol dir canvis d'il·luminació...
El projecte de Palafrugell preveu millorar la zona de l'entorn comercial. Les iniciatives inclouen la renovació de la il·luminació dels carrers per fer-la més sostenible, la instal·lació de plaques solars, obres a la coberta del mercat de la carn, millores vials, la creació de panells informatius digitals, la millora de la gestió dels residus i publicitat.
Aquí nosaltres hem posat moltes coses, petites coses, que creiem que hi entren. És diferent, com dèiem, a l'Avinguda García Lorca, que parla molt bé, molt clar, a l'Avinguda García Lorca. Aquí parla més en general de l'activitat comercial a dintre els pobles.
Les mesures busquen fer més atractiva l'experiència comercial per als turistes i millorar la competitivitat dels negocis. A Catalunya s'han concedit un total de 9 projectes per un valor de 9,8 milions d'euros. I inclouen 5 projectes de mercats urbans sostenibles, 3 mercats rurals sostenibles i Palafrugell, en una zona turística.
Els bombers extingeixen un incendi forestal a la zona de Puig Cargol, a Palamós. També han hagut d'extingir una revifalla d'una crema de restes vegetals mal apagades a la urbanització de les Cabanyes, a Calonja.
El foc que va afectar la zona de Puig Cargol va cremar aproximadament una hectàrea. Els efectius van rebre l'avís el diumenge a les 7:30 de la tarda i fins al lloc del foc s'hi van desplaçar 14 dotacions. El foc cremava amb baixa intensitat, però va acabar saltant per diversos camins. Els bombers van acabar extingint els punts calents amb eines manuals, però no va ser fins a les 10:15 de la nit que l'incendi es va donar per extingit. Durant la matinada de dilluns, els bombers també van haver d'extingir una revifalla d'una crema de restes vegetals mal apagades a la urbanització Les Cabanyes a Calonja. Poc abans de la 1 de la matinada, 3 dotacions de bombers van rebre l'avís per apagar l'estesa de residus d'uns 200 metres quadrats.
8:17. La policia local de Palafrugell deté un home que estava sent investigat per delictes de pornografia infantil i contra el patrimoni. Els agents van actuar en col·laboració amb la Policia Nacional per trobar l'home que havia intentat robar portàtils al centre cívic del municipi.
L'home va ser detingut mentre intentava robar portàtils al centre cívic de la localitat. Després de comprovar la seva situació regular, les autoritats van iniciar un procediment d'expulsió cap a Hondures, al seu país d'origen. El grup operatiu d'estrangers va demanar la seva detenció al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona mentre tramitava la seva expulsió. Finalment, l'individu ja ha estat traslladat a Hondures, acompanyat de la policia per garantir la seguretat en el seu viatge.
I atenció a això, roben una vintena de tapes descomeses de les voreres de l'Estartit. Segons un comunicat de l'entitat municipal, aquest dissabte passat, una furgoneta de color gris hauria robat el material de la via pública, aquestes tapes del clavegueram de la població, provocant que, efectivament, les escomeses de les voreres quedessin destapades, Maria.
El robatori s'ha produït a la zona dels Salats. Des de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí afirmen també en el comunicat s'han cedit algunes peces antigues retirades del nucli que tenen la mateixa mida per tal de tapar, com més aviat millor, alguns dels forats deixats pels lladres. Tot i això, reconeixen, no s'arribarà a substituir tot el material robat i caldrà comprar tapes de ferro noves. D'altra banda, hi ha escomeses que no tenen mides estàndards i caldrà encarregar-les a un ferrer. L'MD de l'Estartit, però, ha senyalitzat les tapes robades per tal d'evitar caigudes dels vianants mentre esperen poder substituir el material robat.
No sé, espero que se sàpiga qui ho ha fet. I ara tinc interès de quin és el valor, això, de mercat, aquestes tapes, si és que realment tenen un valor. Serà interessant, si algú sap, que ens ho expliqui. No ens movem de la zona perquè el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha elaborat conjuntament amb el Museu de la Mediterrània un inventari del patrimoni cultural del parc.
L'inventari, on s'hi poden trobar més de 500 elements patrimonials, ha estat elaborat conjuntament amb el Museu de la Mediterrània i es pot consultar a través de l'eina Instamaps. L'inventari s'ha realitzat a partir d'una metodologia científica. En primer lloc, s'ha realitzat un recull bibliogràfic exhaustiu i posteriorment s'han visitat cadascun dels elements inventariats per fer-ne una descripció formal i avaluar el seu estat de conservació. Al mateix temps, amb el treball de prospecció del territori, s'han pogut documentar nous elements que fins ara no havien estat inventariats. Amb tot aquest material, s'ha generat una base de dades que conté una informació exhaustiva de cadascun dels elements. Tota aquesta feina s'ha fet entre els anys 2019 i 2022. Dins d'aquesta base de dades s'hi pot trobar informació sobre l'estat de cadascun dels elements, la seva ubicació, la tècnica constructiva o la seva cronologia, entre d'altres. A l'inventari es troben des de restes prehistòriques com ara coves fins a restes de conflictes bèl·lics recents, entre d'altres. El paisatge actual que configura el parc és fruit de més de 300.000 anys d'història i aplega no només valors naturals, sinó també nombrosos elements patrimonials que remunten a l'aparició dels primers assentaments humans durant la prehistòria. En aquest sentit, el patrimoni cultural dona identitat, lligam i arrelament a la població del parc natural. Aquest inventari s'emmarca dins la línia de treball que impulsen conjuntament des del 2019 la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i la Direcció General de Patrimoni Cultural.
Vuit i 21 minuts, l'actual portaveu de Junts a Palafrugell de Palamós... Ho hem llegit completament al revés. L'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament de Palamós, Raimon Trujillo, torna a repetir com a candidat a l'alcaldia per Junts per Palamós i Sant Joan a les pròximes eleccions municipals del mes de maig.
L'acte de presentació de la candidatura va tenir lloc dissabte passat a les Galeries Carme. En la presentació de la seva candidatura, Trujillo va estar acompanyat per l'exconseller Josep Rull. L'alcaldable s'ha compromès a liderar el canvi de debò. A la vegada, va anunciar que des de Junts impulsaran una auditoria econòmica i laboral per conèixer l'estat del consistori. Entre les propostes presentades per Raimon Trujillo, també destaquen la reforma del Passeig del Mar, mantenint la seva essència, vàlua arquitectònica i històrica, la concreció del Pla Director de Ports de la Generalitat o la remodelació de la plaça de la Biblioteca, entre d'altres. L'alcaldable situa com a prioritat a llarg termini la projecció d'un auditori, un nou espai per a les entitats i una nova comissaria de la policia local.
Entrem en l'àmbit cultural. L'Ajuntament de Begur ha inaugurat el Centre d'Interpretació dels Indians de Catalunya, Begur. Un nou espai museogràfic que ha costat 190.000 euros i que serà gratuït. L'exposició és un viatge a l'univers indià transformant el centre de les Escoles Velles on s'ha ubicat en un símbol de la memòria d'aquest període històric.
L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha dit que aquesta obertura és històrica per Begur i per un moviment tan arrelat a Catalunya com és l'indià. A més, ha afegit que entomen el repte com a capital d'aquest moviment per dignificar-lo, donar-lo a conèixer i preservar-lo com es mereix, amb un nou centre que volen convertir en un dels principals pols del turisme cultural durant tot l'any. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Gemma Coll, ha ressaltat la tasca duta a terme des de l'àrea de Cultura per fer possible aquest projecte. L'equipament es dedicarà principalment a l'educació, la conservació i l'estudi del patrimoni heretat de les generacions passades. L'acte públic d'inauguració va començar amb la conferència El llegat indià de Begur a càrrec d'Anna Castellví a la Biblioteca Salvador Rauric. I a continuació va ser el torn per als parlaments institucionals, el batet dels nous capgrossos indians, el capità Frederic i la cubana Ofèlia, i una visita comentada al Centre d'Interpretació dels Indians de Catalunya, Begur. Tot plegat amb la participació del grup Teatro, Esquinza i Cubanites de Begur. Prèviament, el divendres es va realitzar un acte oficial d'inauguració a porta tancada adreçat a representants de diferents institucions locals i supramunicipals per tal de donar a conèixer el projecte.
I què hi podem trobar en aquest centre d'interpretació, Maria?
L'equipament disposa d'espais digitals, interactius i amb sonorització enfocats a promocionar la investigació i recerca del llegat indià i també acostar-lo als centres escolars o a turistes. El centre s'estructura en 5 àmbits principals, acompanyats d'un espai per al desenvolupament de les diferents activitats associades o no amb el projecte. A l'interior es combinen diferents recursos museogràfics que fan que l'experiència de l'espectador sigui lúdica i entretinguda, a més d'il·lustrativa i didàctica. Es creen atmosferes de l'època com els vaixells transatlàntics o els interiors de les cases indianes, amb recursos tecnològics d'actualitat com el mur interactiu o l'Smart Mirror. En aquest sentit, el centre disposa d'una sala immersiva que permetrà als visitants reviure què passava dalt d'un vaixell en el viatge a les Amèriques. A més, es fa ús de diferents pantalles per a la reproducció d'arxius de vídeo com el suport de material gràfic. En el conjunt de l'espai expositiu es pretén, així mateix, estimular els diferents sentits de l'espectador, com l'oïda o l'olfacte. L'entrada al centre d'interpretació dels indians és gratuïta. L'equipament també disposarà d'un espai annex polivalent, la Sala Bacanart, que acollirà al llarg de l'any exposicions temporals d'art, presentacions o xerrades temàtiques. La visita al centre d'interpretació dels indians es pot complementar amb una visita a la Ruta del Patrimoni, amb un sistema d'audioguia.
Vuit i 25 minuts, des que es van dinamitar les antenes de Radio Liberty, se'n va treure tot el que tenia algun valor tècnic de les instal·lacions de Radio Liberty, ubicades a la platja de Pals, han caigut en la deixadesa més absoluta, fins al punt que sobre el complex edifici i sobrevola, ja ho sabeu, una amenaça d'enderroc imminent. I és que el cost de manteniment no és menor, uns 2,5 milions d'euros a principis de l'any passat, quan l'estat era lamentable, però encara estava lluny d'arribar al punt de degradació en què es troba avui, tal com ja hem explicat.
Però a més del vandalisme que han patit portes, vidres i parets de tots els edificis, de la que va ser l'emissora més potent del món, a Radio Liberty no hi queda ni una sola paret sense cap grafiti, i és així com moltes d'aquestes pintures murals es podrien arribar a considerar petites obres d'art dins del temple de la destrucció. Davant de la possible intervenció o degradació que el pas del temps farà recaure sobre aquests edificis, hem volgut fer un recorregut per algunes d'aquestes obres d'art urbà que conviuen entre la runa actual i el passatge gloriós de la instal·lació. Aquest reportatge fotogràfic el trobareu al web de radiocapital.cat amb imatges de tots els grafitis que hi ha, que ja veureu que són plens de colors i formes de tot tipus. Us en destaquem tres, personalment, que a mi m'han agradat. Primer, el dibuix d'un gat molt precís, també un dibuix d'un cavall que s'escapa, diguem-ne, d'un tio vivo, i d'entre totes les paraules que hi ha escrites, moltes d'elles bastant indexifrables, hi trobareu la paraula sort, que segurament és el que necessitaran totes aquestes petites obres d'art per sobreviure la degradació d'aquest edifici amb el pas del temps.
8 i 27 minuts. Prop de 4.000 persones es van moure aquest diumenge contra el càncer participant a la Run for Cancer, la cursa solidària de la Fundació Oncolliga Girona, que organitza cada any amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer. La cursa, pensada per tots els públics, es podia fer corrents o caminant i es va realitzar simultàniament a una dotzena de poblacions de les comarques de Girona.
Olot i Riudellots de la Selva van ser les poblacions que van reunir més participants, seguides de Porqueres, Anglès, Palafrugell, Salt, Bellcaire d'Empordà, Torroella, Tossa de Mar, Maçanet de la Selva, Flaçà, Navata i Planoles. La sortida es va fer puntualment a les 9 del matí, excepte en dues poblacions, Planoles i Tossa de Mar, on va tenir lloc una hora més tard a les 10. Aquest any, com a novetat, l'obsequi commemoratiu de la cursa era una gorra que es va distribuir entre tots els participants que s'havien inscrit online abans del 26 de gener. Tot i que la cursa no té caràcter competitiu, la iniciativa va plegar corredors habituals que van optar majoritàriament per la modalitat de 10 quilòmetres i també un públic més familiar que va preferir fer el recorregut de 5 corrent o caminant. L'organització de cadascuna de les curses Run for Cancer va anar a càrrec de la delegació de l'Oncolliga en aquella població amb el suport d'ajuntaments, consells comarcals i entitats locals. La iniciativa, que va néixer l'any 2015, té un doble objectiu. D'una banda, recollir fons per finançar els serveis que l'Oncolliga ofereix per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies, com suport psicològic, fisioteràpia, estètica oncològica, banc de perruques, préstec de material, entre altres. I de l'altra, es converteix en una oportunitat per promoure l'activitat física, un hàbit saludable que pot ajudar a prevenir l'aparició del càncer.
Gràcies, Ferran Castelló. Un minut i arribarem a 8:45 del matí. I continuem en aquest supermatí conjunt entre Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió amb Ràdio Bisbal. Fa unes setmanes anunciàvem que la xarxa de polígons del Baix Empordà vol promoure el sòl i el sostre industrial de la comarca fomentant una visió de conjunt. Per explicar-nos alguns detalls d'aquesta iniciativa i avançar algunes de les accions que s'estan treballant, ens visita al supermatí el vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà i conseller de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé. Bon dia, senyor Dilmé.
Molt bon dia.
En què consisteixen aquestes accions que s'estan treballant des del Consell per promoure aquest sòl i sostre industrial i des de quan es fa? Perquè hem conegut, bé, ja teníem coneixement de la xarxa de polígons, però van fer una nota de premsa recentment parlant-ne, no? I explicant les seves funcions. Per tant, quines són les novetats que podem explicar de les últimes setmanes o mesos?
Bé, l'última novetat, i crec que és una bona novetat, és que hi ha un consens polític a la comarca per continuar tirant endavant, doncs, aquest projecte que va començar al setembre del 21. No? Al setembre del 21 vam obrir l'oficina tècnica de suport a polígons a partir d'una sèrie de reunions que vam tenir després de la pandèmia, doncs, amb els alcaldes i regidors de promoció econòmica dels 18 municipis del Baix Empordà que tenen polígons industrials. I bé, vam concloure que faltava, diguem-ne, una major coordinació entre tots plegats, i en aquest sentit, doncs, el Consell Comarcal es va oferir per fer aquesta feina, que és el que estem fent des de llavors.
Per tant, ara que s'ha trobat el consens polític, a què es refereix? És a dir, s'ha anat treballant perquè hi participin tots els municipis. A què es refereix quan parla de consens polític?
Bé, després de la pandèmia, el pla de reactivació del Baix Empordà, com sabeu, planteja el fet de la necessitat de que, tot i que evidentment som una comarca de serveis, doncs fora bo potenciar, doncs, altres temes, com podria ser en aquest cas l'industrial. Llavors, tenim una primera reunió a principis del 21, els alcaldes i regidors dels 18 municipis amb polígons industrials de la comarca, juntament amb el Consell, per mirar quines línies de treball conjuntes podíem establir per arribar a aquest objectiu, no? Potenciar una mica el que era l'activitat industrial a la comarca, i evidentment el primer que s'havia de fer també era potenciar, doncs, els polígons industrials. En aquest sentit, s'havia estat treballant prèviament a la pandèmia amb una consultora externa, doncs, quin era el camí que havíem de seguir per tirar endavant tot això. O això ho fem servir, diguem-ne, per fer aquest pas endavant, que és crear aquesta oficina, dotada, diguem-ne, amb una persona, que és la que estableix una mica quins són les prioritats i els objectius. En aquest sentit, n'hi ha diversos, no? Una és, per una banda, millorar els serveis que es donen en aquests moments, a les empreses que ja hi són, per dir-ho manera. L'altra és vendre a fora tota l'oferta de la comarca com un tot, és a dir, més enllà que cadascú es vagi fent la competència pel seu compte, és a dir, mirem-ho tot amb una opció global, agafem el Baix Empordà com un tot i sortim ja, siguem proactius, no esperem que ens vinguin a veure, sinó anem nosaltres també a oferir el que és el sòl i el sostre industrial de la comarca a portes en fora. I també hi ha un altre punt molt important, que és fomentar l'associacionisme entre els diferents polígons, primer internament entre ells, perquè és veritat que un dels dèficits que hi ha a la comarca és que no hi ha associacions de polígons formades, i l'altre és establir sinergies entre els propietaris i els llogaters dels diferents polígons entre ells. Vull dir que és una feina molt àmplia. També s'ha fet una base de dades, s'ha fet una pàgina web on si tu vols establir o vols consultar quin és el sòl o el sostre industrial disponible a la comarca, ho pots saber-ho d'immediat. Clar, és tota una feina, diguem-ne, que, per dir-ho de manera, s'ha començat de zero, i que bé, la bona notícia en aquest sentit és que a nivell polític, aquest consens que deia jo, és que de moment continuarem treballant en aquest sentit i continuarem tots junts anant en aquest projecte de suport a polígons.
Perquè quants polígons hi ha actualment al Baix Empordà?
Bé, hi ha 40 polígons repartits en 18 municipis.
Val.
Que agrupen més de 500 empreses.
Val. I, diguem-ne, en quin estat es troben? És a dir, quina radiografia se'n faria de l'estat actual?
Bé, hi ha de tot. Jo crec que nosaltres aquí tenim... O sigui, nosaltres venem, primer, bona comunicació, no? Tenim el port a prop, tenim l'autopista a prop, estem comunicats amb altres zones, a l'Empordà, Gironès, també amb polígons potents, i llavors donem un valor afegit, no? Que és aquest fet de dir, escolta, si tu montes la teva empresa petita o mitjana a l'Empordà, o gran, evidentment, però petita i mitjana, bàsicament, que és el que tenim més sol per oferir, Pensa també que hi ha aquest valor afegit, que és la qualitat de vida que et dona Empordà, no? Aquest any vam estar, com a anècdota, vam estar per primera vegada en una fira internacional, vam estar al SIL, al Saló de Logística de Barcelona, que és una de les fires més importants que fan a la zona mediterrània en temes de logística i de polígons, etc. I molta gent que ens acostava els estranyava que... Diu, l'Empordà relacionava moltes coses, però no relacionava amb indústria, no? Doncs una mica la idea és aquesta, no? De dir, escolta, doncs també som aquí, amb aquest tema.
Clar, en tot cas, la qüestió passa per també que hi hagi més polígons o potencials que hi ha?
Nosaltres, en principi, la primera de passa que hem de fer és potenciar el que hi ha. O sigui, aviam, també hi ha molta diversificació, no? Hi ha molta casuística. Tots els polígons de la comarca són iguals, no? Llavors, també una de les maneres, un dels punts que tenim a l'oficina, és a dir, bueno, per exemple, s'ha detectat diversos temes, no? Que no ens reunim empreses, perquè s'han fet tota una sèrie de seminaris, també amb les empreses, perquè aviam, hem d'anar administracions i empreses de la mà, seria absurd anar-nos per un costat i l'altre per l'altre. En aquest sentit, això també ho hem aconseguit. I hi ha diverses mancances que són, podem dir, que són generals, no? Dèficits, que es poden millorar coses, no? Per exemple, la senyalització, en alguns llocs la neteja, la seguretat inclús, i bé, després hem d'establir mesures també per això. Per exemple, la senyalització. Doncs hem establert, doncs, uns estàndards de senyalització perquè tu vagis a Sant Feliu, vagis a la Pera o vagis a Forallac, la senyalització que trobis al polígon sigui la mateixa per tot. Per exemple, no? És una cosa que és molt simple, sí, és una cosa molt simple, però que no hem fet, no? Llavors te'n vas a un polígon, o no trobes senyalització, o és totalment diferent poder de la del poble del costat, que tot i que tingui, que també té polígon industrial. Llavors estan fent una sèrie de mesures, diguem-ne, perquè més enllà de que de vendre-ho com un tot, també, diguem-ne, ens demostrem que ens ho creiem, que som un tot, no? I en aquest sentit és important. Per tant, el primer que hem de fer, diguem-ne, és acabar de potenciar, perquè tenim disponibilitat en aquests moments, acabar el que ja tenim. Si n'hem d'obrir més o no, això ja és un tema que depèn del planejament de cada municipi, i aquí nosaltres, en principi, com a Consell, no és la nostra funció entrar-hi.
Ah, no, això no li anava a dir, això, perquè, clar, és que obrir un polígon industrial no és tan fàcil, vull dir, ha d'haver-hi la capacitat, vull dir que per això li preguntava si realment ara l'objectiu, com ens ha dit, és potenciar els que ja existeixen. En tot cas, clar, moltes vegades es fa la reflexió, sí, tenim hi ha polígons industrials, però moltes vegades s'hi instal·len empreses de serveis, no? No hi ha una indústria d'allò, gent que va... fàbriques, no? L'objectiu seria intentar que hi hagi més fàbriques o aposten més pel model d'empreses, allò que deia, petites i mitjanes empreses que s'instal·lin en els polígons industrials, com a viver d'empreses, per exemple?
Sí, aviam, nosaltres hem de ser conscients també del volums que tenim, no? O sigui que tenim un polígon que és gran, no? Tenim Palafrugell, tenim Forallac, tenim polígons que permeten a indústries grans. De fet, ara tenim dades de que fora allà s'instal·larà una empresa important, un parell de centenars de treballadors.
Ah, sí? A fora allà? És el més important conjuntament amb Palafrugell, dels que hi ha al Baix Empordà?
Bueno, depèn si és per si dius per metres quadrats, si dius per nombre d'empreses. Ja. Per nombre d'empreses en aquests moments no, perquè té molt sòl disponible, que també és normal. Per metres quadrats, sí.
El de fora allà.
Llavors... a tot fora allà, sí. Llavors, aviam, nosaltres tenim la comarca que tenim, i és veritat que la majoria és petit i mitjana empresa i serveis, que també és necessari, no? Vull dir, és el típic, no? El lampista que té el taller, això ho hem de tenir, però evidentment també hem de treure empreses més grans. En aquest sentit, ara, per exemple, tenim un projecte engegat bastant important, que és lligant-ho també amb el tema de polígons, que és la potenciació de la indústria agroalimentària a la comarca, no? Una de les altres coses que ens deia el pla de reactivació econòmica és que teníem un viver, diguem-ne, agroalimentari molt important i que, a més, es pot potenciar, o sigui, pot créixer i força. Llavors, diguem, bueno, doncs, escolta, ara estem també en un projecte per dir, escolta, totes aquestes petites empreses agroalimentàries que de vegades no poden créixer perquè tenen l'espai, intentem-los a vehicular a través de la xarxa que tenim de polígons industrials, no? Oferim les facilitats perquè aquestes empreses es puguin establir més enllà de si estàs en un mas, en un cobert, o a vegades estàs una mica precari, doncs home, que puguis tenir una instal·lació que et permeti, diguem-ne, el que és créixer, no? Això també és un altre projecte que estem treballant, vull dir que és tot molt recent, portem un any i poc més en aquest camí, però creiem que, bueno, que és una... que és una feina que crec que a la a mig termini serà positiva.
Perquè, clar, a banda de l'agroalimentària, quina indústria tindria capacitat per instal·lar-se? Indústria com a tal, per instal·lar-se en polígons del Baix Empordà, ja ho deia, una zona molt marcada pels serveis, sobretot turístics.
Sí. Bé, nosaltres, aviam, ens dirigim a un sector en concret. No, el que sí que és veritat és que veiem quines... I per això també anem a fires, per veure com es respira, què busquen, diguem-ne, les... Perquè a vegades no són les mateixes empreses que busquen directament espai, no? Són intermediaris que ofereixen a aquestes empreses o que tenen l'encàrrec de diverses empreses de buscar una zona a Catalunya on establir-se o on traslladar-se o on ampliar-se. Llavors, nosaltres ens estem ara enfocant, tot i que no deixem cap, diguem-ne, no, cap és dolenta, no? Totes són bones, però sí que estem enfocant a veure el que és tot el tema de renovable. Creiem que és un tema que la comarca pot créixer, i de fet consultes que hem tingut són d'empreses de renovables que estan creixent, i a més estan creixent força ràpidament. Tot el que és, diguem-ne, nova tecnologia, lligat també, evidentment, va part lligat amb renovable, i el que he dit abans, la tercera pota, per dir-ho manera, és el tema de l'agroalimentari. Però tot i així, repeteixo, no anem a dir, escolta, només volem això i ens especifiquem amb això i d'allò, no. El ventall és molt ampli, els propis polígons de la comarca en són un reflexe, vull dir, hi ha de tot, des de distribució de begudes, a petits tallers, el que deies abans del viver, vull dir, hi ha molta varietat, i en aquest sentit també s'ha d'entendre que el que dèiem abans, que a cada municipi doncs també té la seva necessitat de sostre per a aquests petits negocis que, bueno, aquests tallers i tal, que, bueno, poder amb una nau de 100 metres no en fan por, necessiten una de 500, no?
Uh-huh. Abans ens deia que es preveu que el polígon de Forallac aculli una gran empresa d'un centenar de treballadors. No sé si és una empresa que s'inscriu en alguna d'aquestes modalitats d'indústria que ara ens comentava.
Bueno, en principi les informacions que nosaltres tenim és que és una empresa agroalimentària. Sí.
Agroalimentària.
De fora de la comarca, sí.
D'acord. Ens parlava de millorar els sòls industrials. Quines són les problemàtiques que es destaquen més de la realitat actual i que cal millorar? Per a mi em ve el cap, per exemple, fa uns anys parlàvem molt de la connectivitat d'internet, de la fibra òptica. Ja ha arribat la fibra òptica a tots els nuclis o polígons industrials de la comarca?
No, aquest és, evidentment, encara avui en dia és un dels hàndicaps que tenim en algunes zones. Vull dir, ja la tenim també a nivell turístic, si em permets. Hi ha zones de la comarca que encara són fosques, inclús de telefonia mòbil. Ja no estem parlant ja ni de 4G ni de 5G, estem parlant de simple telefonia.
Està pensant
mòbil,
precisament en la zona dels revolts de Forallac, vull dir, quan té costes...
Correcte.
Allà hi ha problemes de cobertura.
Hi ha problemes de cobertura per al sator, hi ha problemes de cobertura per a tallada, hi ha problemes de cobertura en trams de Cruïlles, inclús a Palafrugell em sembla que també hi ha un tram de foscor. Vull dir que ho tenim localitzat fa molts anys, estem demanant reiteradament a la Generalitat, tant als ajuntaments com a les institucions, que això no pot ser, que en una comarca evidentment turística, que a més estem intentant, doncs això, no? portar diguem-ne, indústria o empreses de fora, etc., i que les d'aquí puguin treballar bé, això no es correspon a el que és a ser Europa al segle XXI. No? Llavors, aquí és un altre dels fronts que tenim. Una prèvia. Un dels primers problemes que hi han detectats en la comarca, i per això en parlava abans, és el tema de l'interlocutor, no? O sigui, si tu tens un polígon amb 40 indústries, és molt difícil per l'Ajuntament i per les 40 indústries establir mecanismes de coordinació, de diàleg, m'entens? Llavors, per això estem insistint molt i hem fet una prova pilota a Vall-llobrega, instada per nosaltres, juntament amb la FOEC, per intentar això, crear l'associació dels propietaris i llogaters de polígons de naus industrials a Vall-llobrega. Això ho volem, diguem-ne, traslladar a la resta de la comarca. No? O sigui, perquè hi hagi una bona copa. Perquè a vegades dius, ostres, reuneixes els propietaris d'un polígon i tothom coincideix amb què falta neteja. Però, esclar, algú ha de traslladar això a l'Ajuntament. No? Després hi ha d'haver-hi, no tindrem una taula permanent, però quasi, de diàleg entre el polígon i l'àrea corresponent de promoció econòmica de l'Ajuntament. Això avui en dia no hi és. Llavors, què passa? Quan hi ha un problema, hi ha 30 empresaris que se'n van a l'Ajuntament, no et demanen el mateix, però quasi. Llavors, per alleugerir una mica el tema, fer-lo més àgil i optimitzar recursos, bàsicament, és importantíssim que quan hi ha un polígon hi hagi una associació d'empresaris del polígon. Això facilita molt les coses a l'empresari i a l'administració. I aquí anem, no? Perquè sí que hem detectat això que deia abans. Hi ha una sèrie de problemes que són comuns, no? Poden ser-hi neteja, seguretat, senyalització, també és molt important. I això, diguem-ne, hem de parlar a nivell d'Ajuntament i a nivell d'empresa. I aquí el paper del Consell Comarcal, en aquest sentit, pot ser d'enllaç.
També se m'acudeix, no sé si facilitaria la vida d'aquestes empreses i, sobretot, dels seus treballadors, que hi hagués més transport públic, que accedís i que arribés. I també això m'ha fet pensar en que potser el traçat d'aquest possible tren de la Costa Brava, el tren tram, sí que potser aniria enllaçant també, aniria passant per a prop de molts dels polígons industrials que tenim.
Bé, jo crec que són dues coses. Sí. Una, és evident que el fet de que la gent pogués anar als polígons, tot i les dificultats que hi ha pel tema dels torns, etcètera, pogués haver-hi una millora de transport públic als polígons, facilitaria moltes coses a molta gent, i inclús al propi polígon, que permetria també que de vegades una part dels problemes de circulació que hi ha als polígons són per la quantitat de cotxes que hi ha aparcats, que impedeixen de vegades la maniobra segons quin tipus de camions, etcètera, no? Això també ho podríem solucionar. No és un tema fàcil, és un tema que també sabeu que a la comarca tenim muntada la taula de mobilitat. En aquest sentit, doncs, està estudiant totes les millores que es poden fer, també en el transport públic, en aquest sentit. I la segona part, la que em deies del tren tram, això, bueno, hauríem de veure quin recorregut té aquest futur tren i les possibilitats que hi ha que passi a prop de polígons, perquè saps perfectament que no, diguem-ne, els polígons estan situats a la comarca d'una manera que enllaçar-los entre ells amb un, diguem-ne, ja amb autocar, per dir-ho d'una manera, seria complicat. Amb tren em sembla que encara està molt més difícil. Però, bueno, segurament qualsevol cosa seria una millora, però, diguem-ne, jo crec que hem d'anar per una altra, l'eficiència del transport públic. Hem de treballar també amb el transport compartit, que aquí sí que tenim molt de terreny per córrer. Ara també estem establint una sèrie de circuits de vies verdes per la comarca per enllaçar precisament, parles de via verda, sempre parles de turisme, de lleure, etc. Però entrellaçar segons quins nuclis urbans, molts d'ells amb polígons i que s'abasteixen de personal dels pobles del voltant, també és molt important. Nosaltres, per exemple, la Bisbal, que és la zona que jo conec més, ho veig perfectament amb Cursà, no? Els circuits que hi ha de Forallac, d'anada de molta gent de la Bisbal que va en bicicleta, als dos polígons industrials, sobretot amb el de Cursà, que hi ha una empresa molt gran, una bugaderia molt gran, doncs allà la majoria de la gent va de la Bisbal d'allò amb bicicleta. I es veu perfectament, a les hores que hi ha les sortides, doncs el personal fent servir, doncs, diguem, els carrils d'accés laterals de la carretera per funcionar.
Doncs hem parlat d'aquests polígons industrials i de la xarxa de polígons i la seva realitat i perspectives de futur. Deixi'm-li treure un segon el barret de conseller de promoció econòmica i li poso el barret de regidor de la Bisbal, perquè li he de preguntar. No tinc constància que s'hagi confirmat si vostè serà el candidat de Tots per la Bisbal a les eleccions municipals.
No s'ha pogut confirmar perquè encara no ho hem decidit. Divendres, precisament, aquesta setmana, tenim assemblea general de simpatitzants i col·laboradors de Tots per la Bisbal i decidirem allà concretament el full de ruta. O sigui que aquest cap de setmana ja hi haurà notícies en un sentit o un altre.
Vostè si vol presentar?
Bé, jo com sempre, el que es diu aquests casos, no? Que sembla que dius per cada dia, estic a disposició. Jo crec, bueno, l'avantatge que tenim a Tots per la Bisbal és que som un partit molt nou en aquest sentit. Alguns no som nous.
No, política, ben, ja li agraeixo però, que ho digui
no,
vostè.
No. Però sí que la és nova, la candidatura és una candidatura absolutament renovada. Dels sis primers cap havia estat amb una candidatura municipal, excepte jo mateix, que era el cap de llista. Llavors això, bueno, hi ha diferents edats, hi ha diferents perspectives. N'hem de parlar, n'hem de tenir una xerrada llarga, n'hem anat parlant els últims dos mesos, però bé, jo crec que al final és un pacte entre tots, és dir, com ho hem de fer, nosaltres no fem masses votacions ni d'allò, ho decidim tot per diguem-ne, per aclamació o per consens, com vulguis dir-ne, i per tant veurem que, com es fa. Vull dir, si hi ha gent que té ganes d'anar davant, o de segon, o de tercer, doncs, escolta, aviat ho tindrem fet. Uh-huh. Jo, com sempre, estic a disposició, vull dir, porto molt de temps i ara estic amb forces, vull dir, en aquest sentit. La salut també, gràcies a Déu, m'aguanta, i per tant, veurem.
Xavier Dilmé, gràcies i que tingui bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bon dia. Va, ara de seguida parlarem amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella, però la següent notícia té aquesta banda sonora. Després de 4 àlbums, 2 EPs i més de 200 concerts a les seves espatlles, el grup bisbalenc Medusa Box ha decidit fer una parada indefinida en la seva trajectòria i acomiadar-se del seu públic amb un concert a casa seva.
Organitzat per l'entitat Indivendres, serà l'alternativa aquest divendres a partir de les 10 del vespre. Les entrades tindran un cost de 6 euros i es podran adquirir a taquilla. Els bisbalencs Medusa Box van encetar la seva trajectòria l'any 2012 amb peces de caire melòdic i contundent. El grup va anar madurant fins l'any 2020 amb la publicació del seu darrer disc I Love Astronomy. El darrer treball dels bisbalencs, precís i potent, ofereix unes composicions, lletres i estètica que vol entendre com el temps, la multiplicitat i l'existència humana s'entrellacen dins d'una mateixa bombolla.
Doncs amb els Medusa Box, que s'acomiaden indefinidament a partir d'aquest divendres en un últim concert a l'alternativa de la Bisbal, hem arribat al moment en què falten 8 minuts per arribar a les 9 del matí. I com cada dimarts parlem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Ple hivern.
Sí, ple hivern. Plou ara a Torroella o què?
Sí, bueno, res, cospireja. No se'n pot dir plou.
Aquí a Palafrugell però em sembla que també. Crec que també, sí.
Però ja hi estem molt acostumats, allò, la pluja verdadera i la tramuntana d'abans no existeixen ja. Tot ha quedat light. Ja. No n'hi ha cap de les que ens van fer créixer a nosaltres, almenys a la meva generació, que anàvem de tort en el carrer jo, i durant 8 dies, que tu sabies que quan entrava eren 8 dies de tramuntana, això ja. I la pluja que necessitàvem, que tiusques fins a mitja cama, tampoc, això, no hi ha res de tot això. Des del moment que no veus catiusques d'aquelles pel carrer, és que això ja no és pluja, ja és un símil.
Sí, bueno, almenys que vagi plovent una mica, perquè realment ho necessitem, i sobretot
sí,
a la zona del Ter,
sí,
ho necessitem. Bueno, escolta, sí. Fem recomanacions literàries, de què ens parles avui?
Sí, mira, avui us volia parlar d'aquest tipus de literatura que ja és típica per no pensar en res, que és típica de desconnectar de tot i que només vols saber qui serà l'assassí, la novel·la negra per excel·lència. Hi ha molts estils i, evidentment, moltes qualitats diferents també de novel·la negra. La gent que n'és lectora segurament ha fet també una tria entre tots els autors que hi ha, tant actuals com passats. I bé, la bona salut de la novel·la negra es demostra també amb la Barcelona Negra, que hi ha molta assistència i bé, que totes les llibreries hem de tenir una secció molt ben identificada, perquè hi ha lectors que en realitat, depèn d'algú cansats que estiguin arribant a casa o depèn dels seus gustos personals, és l'únic que llegeixen, curiosament. I com amb tot, doncs hi ha autors que potser ara comencen a repuntar, però que han sigut molt bons i havien passat desapercebuts. No crec que sigui el cas de l'autor que us vulguem explicar avui, Santiago Díaz. Aquest noi va començar a publicar ara fa uns 3 anys o 4 amb una novel·la que es diu Un buen padre, que no us la perdeu, vull dir, com que té poqueta obra publicada, podeu llegir sencer i el podeu llegir amb ordre. Un buen padre ens presenta la Indira, que ja és una detectiu que és molt maniàtica de la neteja, té un punt de toc, és una dona que té por dels virus, té por de tot plegat i tot el dia va amb guants i necessita netejar-ho tot, i si els seus companys no van fantàsticament vestits, gairebé els fa fora del despatx. I hi ha 3 novel·les, la tercera és la que tenim ara novetat les llibreries a sobre la taula, que el títol és Indira, perquè ella ha anat agafant molt de protagonisme en les novel·les. Sí que no deixa de ser, doncs, un personatge d'actiu privat, bueno, d'actiu privat no, perquè pertany a la policia, enamorada d'un company, però que aquest company d'alguna manera ja és massa rebel pels seus gustos, i no diré res més, però està bé llegir-se amb aquest ordre, primer Un buen padre, després Les otras niñas i el tercer Indira, que és el que veureu a tots els aparadors i a totes les taules de novetats. Estaria bé no començar per aquest. Crec que a vegades la gent ens pregunta, cal llegir-se amb ordre? Hi ha importància en aquest cas? Hi ha autors que tenen sempre un personatge de fons que van evolucionant d'una novel·la a l'altra, per tant és important llegir-se amb ordre, d'altres que no, que la situació, diguem, del detectiu és estàtica i les novel·les es poden llegir totalment separades perquè són casos tancats i ja està. En aquest cas, Santiago Díaz, qui vulgui fer cas d'aquesta recomanació o qui es trobi aquest llibre davant per primera vegada, que no comenci per Indira, sinó que busqui el primer, insisteixo.
Estic veient, pel que veig, tot aquest tipus de novel·les negres, a més, sobretot d'autors espanyols. Vull dir, sempre és molt important, no?, que la inspectora o inspector sigui molt identificable, no?, i que tingui coses... L'Antoni Scott, per exemple, que és una de la sèrie d'Antoni Scott, també és una persona molt, molt diferent al que estem acostumats, no?
Sí, i n'hi ha moltes ara, d'obres així, que... I també s'estan introduint detectives femenines i que tenen ja potser un altre sistema d'anàlisi o una altra manera d'analitzar les coses i els casos. I, bueno, resulten simpàtics i interessants també, i la veritat és que hi ha autors de... Bueno, tots recordem Mankell, recordem Montalbano, recordem... Bueno, Camilleri, perdó. Hi ha autors en els quals barreges el nom de l'escriptor amb el nom del detectiu, perquè és que estan tan units en el trajecte que no ho pots evitar. Bé, doncs, no sé si...
Molt bé.
Tenim temps, però... Bé, novel·la negra...
No, escolta, te la recomano, distracció. T'ho agraeixo, perquè... Gràcies per la recomanació, perquè realment, mira, és allò que deies, Seus, llegeixes, i passa el temps, no pots parar, i vas sent.
Bé, i és que tenen... Vaja, no sé, el nostre parent aquí al Cucut sempre hem vist que enmig de moltes lectures, a vegades més... reflexives, més socialment compromeses, o que te transmeten una mica de rebombori, no? Perquè és que són alguns cops de puny a l'estómac i d'altres fibrades, no? O del que sigui, o de socials, o... Però aquesta novel·la negra que dius, mira... Sí, ja ho sé, hi ha un assassí, un assassinat i tal, però no cal que m'identifiqui amb ningú, simplement vaig disfrutant del que m'explica aquest home. A més, té capítols curtíssims, va durar un dia i mig aquest llibre,
vull dir,
allò, llibre de cap de setmana, i molt...
Fantàstic.
molt ben...
Molt. Doncs la recomanació de la setmana és la sèrie Indira Ramos, que comença amb El buen padre i s'acaba amb Indira, no?
Exacte, per ara, perquè l'últim títol és Indira, però el tercer títol, no diguem l'últim...
Ah,
però
n'hi haurà més, eh?
Esclar.
Molt bé, fantàstic.
El tercer títol és Indira.
Molt bé. Doncs, Maria Teresa, gràcies, que tinguis molt bon dia.
Bon dia.
Que vagi bé, adéu.
Adéu-siau.
Últim repàs a la previsió del temps.
Serà un dia de pluja, vent fred i mala mar. El vent de gregal, que va començar a bufar la nit de diumenge a dilluns i es va mantenir ahir, girarà component est. I això portarà una jornada de pluges que localment podran ser intenses a la nostra comarca. El dia serà rúfol, sense oportunitat de veure el sol, i l'ambient serà de ple hivern i la temperatura màxima no arribarà als 10 graus. També cal advertir de la situació marítima i cal demanar precaució en acostar-se a les zones costaneres de la comarca perquè es complicarà a mesura que les hores d'avui vagin passant.
Moltes gràcies, Marc Vilà. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dia i nosaltres tornem demà a les 8 del matí.